Doncs seguim al migdia COPE, encetem la Nacional 240 un dimarts més per obrir les portes de la cuina. Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Què tal?
Molt bé. Ara estava pensant, dic, ara jo no, perquè ja fa un parell d'anys que no ho feia anar, però abans tenia aquí a la ràdio un taco d'aquells de calendari, que cada dia és un paperet.
Sí.
I, bueno, no és el cas, però si fos permès, avui és la darrera.
És veritat, és que ens ha passat el mes d'abril.
30 d'abril avui,
Ha sigut un mes tan intens, Ricard.
Sí, sí,
és
sí.
Que moltes coses, la Setmana Santa pel mig que ens destarota tots una mica, la mona, Sant Jordi, eleccions.
I, home, tu no us,
mica...
a vosaltres a Tarragona, no sé, a Lleida ens queda un mes de maig, que ja ho
home,
saps com és
fester,
aquí,
maig fester, i tant, i tant.
No sé si és bo o és dolent, realment. És a dir, mira, algun dia, no sé, hauríem de mirar a veure si la productivitat... es veu afectada a les empreses
no.
de Lleida? Jo crec que no, espero que no.
Però, bé, us ve
però és un
festa
mes
major,
molt especial.
Bé, a ple que enguany us el mouen de dia
bueno,
per les eleccions.
És el 31 de maig i 1 i 2 de juny, sí. Uh-huh. S'han unit les eleccions com a diumenge també de feste, aquí al mig del mes de maig. Bueno, al mig,
bé,
al final.
No
26.
Sé si amb aquest maig fester al nostre cuiner del mes d'abril se li gira més feina.
No
amb,
sé.
Amb festes majors i demés. Preguntem-li a veure.
Jordi Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
Ho notes? Ho noteu? El
nosaltres notem, o sigui, notem en si el canvi és dràstic del febrer al març. O sigui, el gener és més fluix per la tònica normal després dels desembres i el febrer es comença a recuperar i el març ja es nota la diferència. És a dir, ara ja comença a haver molts grups, celebracions... Fins al juny l'activitat és frenètica. Després a l'estiu doncs s'afluixa una mica... Però, bueno, en general és la tònica habitual i
clar,
és necessària.
Clar, març-abril és entrada de la primavera.
Correcte.
I ja és un...
I la sang altera.
Això mateix.
Sí, sí.
És la reviscolada, és veritat. Això també és veritat, que un té més ganes de sortir de casa.
Sí. I escolta, què millor que fer el turisme gastronòmic, no? A mi és una cosa que m'apassiona. Anar a un lloc de vegades perquè vols anar a un restaurant. O sigui, senyors i senyors, si van a Lleida, a l'Espurna...
Clar,
no?
Al carrer Salmeron, número 10... I si voleu tofanejar abans d'arribar-hi, www.lespurnarestaurant.com, que a més tenen una bona galeria de fotos, tant del restaurant com de plats.
Sí, val més no mirar ara les fotos,
sí,
Ricard.
T'ho dic perquè jo abans havia apretat allí a galeria i llavors
no.
Et surt tot allí, www.lespurnarestaurant.com, sense apòstrof, tot junt.
Avui, escolta, quantes hores t'arribes a passar, Jordi, al cap de la setmana, a la cuina de l'Espurna? Ho tens contat, això?
No ho he contat. No ho he contat perquè són moltes, però... No, perquè, o sigui, hi ha moments en què... Jo sempre, el meu pare, per exemple, li agrada molt treballar i dedicar-se a ell i tal, i no li he vist mai queixar-se les hores, i molts cops no ho entenia quan era jove, però realment ara entenc, me fico a la seva pena en el sentit que jo disfruto fent-ho, i realment no, se'm passa el temps volant. Òbviament hi ha dies més fàcils i més difícils, clar. Però sempre hem de mirar les coses positives i, per tant, quan tenim un mal dia, doncs, repuntar, no? I, per tant, no acostumo a mirar el rellotge perquè, al final, és un projecte propi, és un projecte que hi dedico esforços i il·lusió i que, a més, no podem escatimar més esforços i dedicació i, per tant, no podem comptar perquè... Ha de ser l'objectiu treballar per fer créixer el projecte.
Correcte, que sí, per esforços que no quedi, és a dir,
exacte.
El que depèn de tu i de les ganes, això sí que no quedarà.
I a més, sent el jefe és de liderar el propietari, perquè si el propietari ja mira l'hora, els treballadors malament.
Sí. Escolta, ara que dius això, tu ets el més jove de tots o no?
No, tinc una noia que és la meva madreta, que té 22 anys.
Sí, imagina't.
Perquè crec molt en la gent jove...
El Jordi té 29 anys, ja ho vam dir el primer dia, això, és molt jove,
Doncs sí, som joves, però és que a més...
No vol dir res ser jove,
Sí, sí, però m'agrada treballar amb gent jove perquè me donen... No sé, crec que el... Òbviament, no vull dir que la gent gran sigui un impediment, però jo sempre he estat acostumat, inclús, potser és un hàbit de quan era professor, que tenia a l'escola tenia alumnes de 16, 18, 20 anys, i hi ha gent jove que té molta empenta i se li ha donat l'oportunitat per créixer, i nosaltres estem per això, perquè creixem plegats i així ho fem.
Exacte. Mira. I, escolta, ara que hem parlat, evidentment, un projecte que et requereix el 200%, no?, i tota la dedicació, a més, el món de la restauració, de l'hostaleria, no?, que té uns horaris complicats, de vegades vas una mica al revés de la resta del món. Quan estàs a casa, que tens un dia lliure o tens unes vacances, a tu et queden ganes de cuinar a casa pels teus amics, per la família?
Doncs, sincerament, la gran majoria de dies que tinc festa tendeixo a anar fora. És a dir, tendeixo a desconnectar, és a dir... Aquella frase de casa herrero, cuchara de palo és el meu cas i crec que molts casos, però també és per desconnectar. Hi ha dies que el diumenge, per exemple, arribo a casa i estic tan cansat, però tinc ganes i, per exemple, aquest diumenge pues, vaig fer creps. És a dir, pues, bueno, és una, no sé, m'agrada i disfruto fent-ho i es tracta de viure-ho d'una altra manera. És a dir, un dia el que t'apeteix a cada moment. Lo important és no sentir-te obligat a fer-ho perquè llavors passa a ser una obligació i no una devoció.
Exacte. Mm-hmm. Mira, el primer dia, si se'n recorden els oients fidels de cada setmana, si no poden recuperar el podcast, Ricard, el Jordi ens va explicar que a casa teva el teu pare era ramader, la teva mare tenia una merceria, no? Vull dir, no eren cuiners o cuinera, però segur que hi ha un plat que per tu, quan el penses, o aquella memòria de la que ens parlaves un dia també, no? Aquesta memòria gustativa, d'alguna manera, que tu et diu, això és casa meva, sí. Aquest plat, perquè el feia o la mare, o el pare, o l'àvia, o l'avi, qui sigui, no? Però hi ha algun plat?
Sí, de fet, jo em vaig dedicar a aquest ofici perquè em va despertar la curiositat, bueno, veure cuinar ma mare uh-huh. cuina molt bé i veure-la cuinar i recordo els dies de festa, aquells aromes, la casa plena d'aquella olor de cuina, de xup-xup, no? I això dius, ostres, és festiu, no? Llavors, doncs, per a recordar aquest dia he presentat, bueno, preparar una recepta que és la que feia ma mare i segueix fent quan és un dia festiu, siguin les festes del poble o sigui qualsevol data, que és el cabrit al forn amb orellanes, patata i birranci. És una cosa molt tradicional, però per mi em recorda a tradició, a aquell moment de estic a casa, no? Uh-huh. De la infància, etc. I és fàcil de fer, si no tenim cabrit, podem ficar-hi xai, inclús serviria la mateixa recepta per fer-ho amb costilla de porc o qualsevol altre producte. Uh-huh. És agafem espatlles de cabrit, les salpebrem, i el que fem és fer-li una petita incisió amb un ganivet, fem un tall a la part de, a la part de la pell, sinó sota del xai, i fiquem a dins una branca de romaní, val? I la tapem, és a dir, girem la volta, que la pell quedi a sobre, o sigui, el romaní ha de quedar entre la safata i l'espatlla de cabrit. Després el que fem és ho reguem amb oli, birranci i brou. En aquest cas ficaríem tant per tant de birranci i brou, en aquest cas ficarem un brou de pollastre, per exemple, o de carn d'olla, del que tinguem, per donar-li més consistència, unes dents d'all i unes orellanes, i això ho ficaríem al forn, uh-huh. val? Ho ficaríem a uns 140 graus, entre 130 i 140, que vagi fent a xup-xup a foc lent. Val? La quantitat no interessa que cobreixi el xai o el cabrit, no interessa perquè si no, no rosteix. És a dir, hi ha d'haver una quantitat que quedi un quart de l'espatlla de cabrit tapada, val? I el que farem serà, durant la cocció, cada 10 minuts li anem donant la volta perquè es vagi coent de les dues bandes. A mitja cocció el que farem és agafar patata, la pelem, val? Patata Mona Lisa o Kennebec, la que tinguem a mà, i el que fem és fregir-la, val? Amb una paella amb oli que quedi ben daurada, i la introduïm dins, a mitja cocció, dins de la mateixa cassola o la safata que tinguem al forn, perquè s'acabi d'amorosir amb aquest suquet que va deixant el xai, etc. Això el que fem és anar donant cada 10 minuts, aproximadament 40 minuts de cocció, entre 35 i 40 minuts, no hem de sobrecoure molt el cabrit, i els últims 8 minuts el que hem de fer és deixar el cabrit amb la pell a sobre, pujar una mica més del forn a 160 graus perquè agafi un color daurat a sobre i que agafi aquesta intensitat de torrat, de la reacció de Maillard que es diu, que és la reacció que quan caramelitzen els sucs d'un producte, doncs que agafi aquest color que quan ho veiem només amb la vista sabem que allò té aquell umami, aquell sabor intens i de rostit, que doncs, a mi em recorda a casa el dia festiu i suposo i crec que moltes llars és un plat molt tradicional, el xai al forn o el cabrit al forn o inclús les cuixes de pollastre és una cosa que també s'utilitza.
Ai, que bo, no?
És curiós com les olors ens transporten, eh?
Totalment, eh?
Sí, però poden passar anys i molts anys, i tornen a transportar, eh?
Totalment.
Sí, sí. I aquest, escolta, curiositat, eh? Tu t'atreveixes, el fas o deixes en mans de la mare?
No, l'he fet, però com ella no el sé fer.
No surt, eh?
I jo crec que no me diu el secret, eh?
És que jo crec que és això. No, és que aquest és un tema. Mares i àvies del món, eh? Perquè jo crec que mai, per molt que ho intentem, o hi ha alguna cosa que no ens expliquen
Bueno, o les mides, que ja saps que aquí també hem tingut cuiners que ens han dit escolta, mai et diuen les mides, ho fan a ull però sempre li quadre.
És això és una part i l'altra també és l'amor i el temps que hi fiquen, no? Perquè molts cops ens passa de que cuinem amb presses o inclús cuinem amb alguna cosa al cap que ens preocupe i indirectament sempre ho transmetrem al plat. És a dir, la, si cuinem estressats, el plat sortirà estressat, no sortirà igual. Ara, si cuinem, sabem que la mare segur que ho fa o l'àvia ho fa per fer gaudir la família i ho fa amb temps, amb carinyo, aquell plat surt fantàstic. Vull dir, és important.
Mira, veus, m'agrada aquest concepte. Si cuines estressat, et sortirà, no? Allò, si no es... La cuina ha de ser una cosa... De vegades podem fer coses ràpides, però ha de ser una cosa reposada, no?
Sí,
i
sí.
Gaudir-la, també. Gaudir cuinar-ho, de cuinar.
Cuinar-ho i menjar-ho.
Sí, sí, totalment.
Tranquil. Les dues coses, eh? Perquè si ho mengem corrents, també malament anem.
Sí, sí, totalment.
Sí, sí, gaudir de cuinar és una cosa que s'ha de fer, és molt agradable.
Sí, sí, totalment d'acord.
Molt bé. Doncs escolta, que durant tot aquest mes ha estat amb nosaltres el Jordi Vidal, que és el xef del restaurant L'Espurna, que està al carrer Salmerón número 10 a Lleida, que també els trobes a internet, a www.lespurnarestaurant.com. Ha sigut el xef resident aquest mes d'abril.
Escolta, Ricard, Ui, tant, que m'ha après moltes coses, molt interessant, però ara m'estic adonant que hi ha una cosa que no li hem preguntat, que li havíem preguntat a tots els cuiners.
Pregunta.
Jordi, te'n recordes de la primera feina que et van encarregar, la primera cuina que vas entrar a treballar?
Doncs sí, la recordo perfectament. I va ser una caixa de cebes, una caixa de pebrot verd i vermell. I em van donar un ganivet i dir, vinga, a tallar. I la recordo perquè vaig tenir un moment de pensar, on m'he ficat, no? I llavors vaig pensar, i jo crec que aquestes coses m'han servit per créixer personalment i professionalment, vaig dir, doncs, vaig a veure la part positiva i és dir, vaig a perfeccionar la manera de tallar-ho. No, i així ho vaig fer, doncs vaig anar agafant pràctica. I al final es tracta de veure les parts positives de les coses que creus que no són positives i tot flueix molt més.
Exactament. Doncs mira,
sí,
veus?
Després de tots els anys estudiant, arriba aquest primer dia i dius, ui, ai.
Bueno, perquè jo crec que,
no, que, sí, que
me volien ficar a prova psicològicament de si era humil o no, i realment vaig dir, la humilitat és la base de l'èxit, no?
Però allà els talles bé, ara.
Sí, sí, totalment.
Amb els ulls tancats, no?
Inclús també amb els ulls tancats ho tallaria. L'únic que passa és que veig jo per la meva seguretat física i no ho acostumo a fer.
No, no, vigila les coses que tallen, que les carga el diablo.
Tallar és un art, eh? També, tallar bé.
Home, perdona, jo veig aquests vídeos dels cuiners, això que feu de trinxar amb el... De trinxar, vull dir, això de les verdures a daus i després encara les tornen a fer més petites, les tornen a fer més petites, que em fa una enveja.
Cada ofici té el seu, el periodisme, l'abogacia, qualsevol ofici té el seu truc i la seva vocació, i en aquest cas pues, la cuina és la meva i així ho visc.
Escolta, ara que has dit això, de petit et vas plantejar treballar en una altra cosa, estudiar una altra cosa, o sigui, de petit t'havies plantejat ser una altra professió?
No, jo de fet, jo quan tenia 8 anys li vaig dir a la meva professora, perquè feia una classe que realment no m'agradava, i jo li vaig anar a dir a la professora, dic, jo no vull estudiar això, perquè, clar, no tenia tampoc ús de consciència, però dic, jo no vull fer això perquè jo vull ser pastisser, no? I, clar, va trucar a la meva mare i va dir, què li has dit, que vols ser pastisser? I sempre havia volgut ser pastisser, però al final, perquè m'agrada el dolç, soc molt gourmand, però al final m'he decantat per la cuina, tot i que m'agrada molt fer els postres, perquè considero que és una part important. És el dels últims sabors que s'emporta el client i hem de sortir del típic i tòpic de postre i buscar alguna cosa més enllà.
Ull, ja que li venia de lluny, de branca, amb 8 anys.
Ja ho portava dins, i això està, vamos, està escrit.
Molt bé.
Doncs Jordi, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Recorda'm a veure, Ricard, l'adreça de L'Espurna, si us plau.
Estan al carrer Salmerón número 10, a Lleida, i si no, a internet, www.lespurnarestaurant.com, sense apòstrof ni històries, tot junt, lespurnarestaurant.com.
Jordi, un plaer. Torna quan
igualment
vulguis.
Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Ricard,
doncs apa.
Ai, quina gana, no? Quan...
Oh, he patit aquest mes d'abril.
Ja, m'ho penso
patit,
ja. Tu tranquil. Anem a celebrar que arriba el maig,
he
un
patit,
dia a L'Espurna, tu
he
i
he
jo.
He patit, entre cometes, per entendre'ns. Vull dir, he patit, vull dir que he acabat cada dia amb una gana
ja.
Que no veguis.
Doncs escolta, fem una pausa de 2 minuts i continuem.
El año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo. Señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y atención a esto que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente de la...
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio,
sí, que he confirmado. Estaba todo
lo bien. Acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad de más de 1000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando 2, la segunda unidad sale a solo 1,61 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado 2 robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Avui volem tornar a trucar a la porta de la doctora Torrejón, al Centro Médico Starbene, porque el exceso de peso es, Ricard, el problema más vinculado a diversas alteraciones de la salud, además de influir de manera importante en nuestra autoestima. Dentro de este problema, una cosa de la que te voy a hablar que seguro que conoces, la sensación de hambre que nos lleva a comer de forma incorrecta, ¿o no?
Totalmente.
Totalmente,
además,
¿no?
Además, venimos de una semana con la mona y historias.
Ahí que, estamos, bueno, sí, ahí sí, estamos. Sí. Pues vamos a analizar este tema con la doctora Torrejón, como les decía, del Centro Starbene. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cuántos tipos de hambre hay, doctora?
Pues mira, hay 2 tipos de hambre realmente, ¿no? Está el hambre física, que es la que todos sentimos, por ejemplo, si solemos comer en torno a las 2:30 de la tarde, pues parece que a la 1:30, 2 menos cuarto, ya miras el reloj y dices, oye, mira, ya tengo yo ganas, ¿no?, de que llegue la hora. Bueno, es una necesidad fisiológica porque el alimento para nosotros es la gasolina que nos mueve, como si fuera la gasolina del coche. Y ese hambre física es un hambre fácil de controlar. Es un hambre que podemos tratar muy bien, que podemos dar muy buenos consejos, que el paciente puede resolverla con mucha facilidad. Pero luego está la otra, que es el agujero negro del universo, que es el hambre psicológica, que es, yo la trato de verdad como un agujero negro porque no tiene fondo, no tiene fin. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ese hambre incontrolada, sí, que comes y te levantas y vuelves al frigorífico y mareas la perdiz y vas buscando, ¿no? Y esa es la más difícil de controlar, y es un hambre que tengo que decir, este tipo de hambre que llamamos el hambre psicológica, que está cada vez más presente en todos los problemas de sobrepeso y de obesidad.
Uh-huh. De hecho, ¿cómo es de importante, cuánto es de importante este factor hambre en el aumento de peso?
Yo te diría que es el factor más importante, Mónica. ¿Por qué motivo? Porque es ese hambre, es ese pozo sin fondo, ese agujero negro que nos lleva a comer sin saciarnos realmente, que está haciendo que estemos aportando continuamente muchas calorías. Y además, ¿qué pasa? Y esto cualquiera de los dos me podéis contestar. Cuando tenemos ese hambre, ese agujero negro, no te da por comerte una zanahoria.
Mira, no, justamente no.
Vale, te vas a comer, yo qué sé, pues te vas al frigorífico y abres el fuet y luego, claro, te da por comerte un croissant, o te da por un trozo de queso, o te da por tomarte una pizza. Es decir, siempre alimentos muy calóricos y además alimentos elaborados que llevan en sus componentes, en los conservantes, sustancias que nos crean adicción realmente y que hacen que estemos más pillados en esa necesidad de comer. Por lo tanto, ese hambre, si no la controlamos, no vamos a controlar el aumento de peso.
Y doctora, ¿cómo puede ayudar en este problema la dieta?
Vamos a ver, la dieta es imprescindible a la hora de solucionar un problema de sobrepeso y de obesidad. Es decir, tenemos que reajustar lo que comemos, porque si no lo reajustamos, evidentemente no conseguimos el objetivo. Pero si existe este agujero negro, si existe este hambre incontrolable, tú le das al paciente, o pongámonos cada uno de nosotros como sujetos que recibimos esta acción. Yo tengo este hambre desesperada y me dan una dieta. ¿Qué pasa? La empiezo por la mañana, pero por la noche la he dejado de hacer, porque es imposible. Es decir, persiste esa necesidad de comer. Entonces, mientras no solucionemos esa necesidad imperiosa de comer, ese descontrol, la dieta que nos den, por buena que sea, nos va a ser muy difícil poderla llevar a cabo. Por lo tanto, la dieta es necesaria, pero tratando siempre esa causa que nos lleva a ese hambre desesperada que sentimos en muchas ocasiones.
Uh-huh. Y si yo llamo, doctora, a la puerta del Centro Médico Starbene, ¿cuál es el tratamiento que usted usa para solucionar este problema?
Pues mira, este hambre de la que estamos hablando a lo largo de todo este rato es una de las causas que pueden influir en el aumento de peso. Yo siempre digo que solucionar un problema de exceso de peso pasa por tratar de solucionar, y solucionar en muchos casos, las causas que llevan a ese aumento de peso. Ya puede ser el hambre, ya puede ser, por ejemplo, trastornos del sueño que influyen, ya pueden ser trastornos metabólicos o digestivos, es decir, cualquiera de los factores que están influyendo. Entonces, la principal diferencia que existe con nuestro centro es que buscamos la causa, la tratamos, la solucionamos, con lo cual el paciente observa desde el inicio una mayor facilidad para la pérdida de peso, porque utilizamos la dieta mediterránea, que significa comer muy bien desde el inicio sin necesidad de tener que pesar los alimentos, y porque el estímulo semanal que damos al paciente va a multiplicar por 3 el efecto pérdida de peso, con lo cual va a conseguir mejores resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo.
Pues si os habéis sentido identificados con lo que hemos hablado y no encontráis la solución a vuestro sobrepeso, podéis llamar al 934-14-36-31, 934-14-36-31, y pedir una visita informativa con la doctora Torrejón, que os ayudará a entender qué os pasa, que yo creo que esto es importante, saber qué nos pasa, y os dará las estrategias necesarias para alcanzar y mantener el peso, porque tan difícil es alcanzarlo como mantenerlo. Y eso creo que es el objetivo. 934-14-36-31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Mónica, ho deixem aquí, doncs.
Sí, ho deixem aquí. Continuem, que avui tenim l'agenda apretada. Ricard, vagi bé. I passen pràcticament 28 minuts de la una. El que fem és aturar-nos, 3 minuts per la publicitat, i entra ja l'Albert Rosa.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hostel Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Cada dia, de una a dues, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'una a dues, migdia a Tarragona.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad.
Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM. El Sibarita.
Doncs com és dimarts i és la seva hora, el nostre Sibarita no falla mai a la cita. Albert Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Com estàs?
Què tal? Bé.
Bé, avui és un dimarts-divendres, eh?
Dimarts-divendres, és veritat. Vigília de festiu. Tens
sí,
raó, tens raó.
Per tant, s'haurà de buscar un lloc on anar a celebrar demà, que és el dia sí, del treballador sí, i la treballadora, no? El dia del treball.
Exacte. I, de fet, jo ja porto una proposta que no és ben bé per demà, però és pel proper cap de setmana. És a dir, que ja la gent pot anar pensant en quins plans fer de cara al cap de setmana i crec que el
sí,
que
no?
Sí, recomanarem avui...
És un plat fort de la temporada, el
sí,
que portem
sí,
avui.
Sí, perquè, a més, és una... Diguéssim que és una cita ja tradicional del Camp de Tarragona, porta 24 edicions, per tant, gairebé un quart de segle.
24,
Que es diu aviat, mare, és a dir, que avui dia qualsevol cosa que organitzis tingui una durada en el temps, no? I sobretot amb continuïtat i cada cop amb més bona resposta, això vol dir doncs, que val la pena, que a la gent li interessa, i a més que estem parlant d'una zona... que cada cop també, no, en els últims anys, ha anat agafant més i més volada. Estem parlant del Priorat, en aquest cas, i sobretot de la Fira del Vi de Falset.
Sí, sí, cita imprescindible. Mira, justament ahir estava aquí el Carlos de l'Oranget sí, i també ens deia, recordeu, aquest cap de setmana veus? Li vaig dir, si no t'avancis, que ve de mal Albert.
Clar, que, sobretot els professionals del món del vi, evidentment, que clar, estan molt, molt pendents, però qualsevol altre bueno, apassionat de la gastronomia i de l'enologia... o dels bons vins, és una cita que
sí,
superinteressant per anar-hi.
De fet, jo crec que una prova és que les, diguéssim, la fira, evidentment, a partir de divendres es pot visitar, no?
Sí,
durant tot el dia i tastar
sí,
i tocar, diguéssim, no? Als cellers sí, i a la seva gent, però les cites, allò, els tastos especials, el tema de les mines que vam fer el cap de setmana
correcte,
passat, la nit de la garnatxa, tot això...
Sí, de fet... He anat a demanar opinió o recomanació, entre altres coses vam preguntar-ho als nostres seguidors, ja fa pocs dies, però en parlarem després. Però una veu autoritzada és la Ruth Troiano.
Autoritzadíssima.
Ruth Troiano, que és periodista, té màster en gestió enoturística, per tant és experta en el món del vi i del enoturisme, tant de moda també en els darrers anys, i a més amb la titulació de sommelier professional. I la Ruth Troiano ens explicarà què podem trobar a la Fira del Vi de Falset i justament ens parla d'això que estàs comentant, de totes les activitats al voltant, vale? De manera paral·lela o satèl·lits, en diu ella, que s'han anat organitzant al voltant de la Fira del Vi de Falset. No només a Falset trobem tot el que trobem tot el cap de setmana, sinó que a la resta de pobles de la comarca hi ha cites molt, 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 molt interessants. Si et sembla,
sí,
comencem pel principi.
Tu manes.
Escoltem a la Ruth que ens explica què és la Fira del Vi i què podem trobar, i sobretot jo destacaria que estem parlant enguany d'una presència rècord de cellers, si no recordo malament són 83, per tant jo crec que no ens acabarem no, els vins
no, no,
a poder
no,
tastar. Això també és complicat, a veure...
Has de seleccionar.
Sí, sí, la Ruth també té la fórmula,
sí?
la manera, sí. Sí, ah, perquè vaig dir, escolta'm, recomana'm també vins i cellers que són indispensables, ah, no? ja veurem què ens diu. Ja veurem què ens diu i jo crec que és, a més, algo amb molt de seny i amb molt de criteri, com no podia ser d'altra manera, d'algú tan entès en el món del vi. Per cert, aprofito per dir que això, com que vaig estar parlant amb ella aquests dies, la setmana passada, quan vam parlar de les recomanacions literàries, gastroliteràries, al final de tot vam fer una pinzellada a tres llibres de vins.
Sí.
Un era la col·lecció de retrats de vi de la Ruth. Vaig comentar, mea culpa, vaig comentar que era arrel del seu blog, que havia iniciat ja fa molt temps enrere, però en realitat la col·lecció de retrats de vi és un projecte conjunt amb la URB. Ell, evidentment, ja feia molt de temps que escrivia sobre personatges del món del vi, però en realitat la col·lecció és un projecte de manera conjunta amb la Universitat Rovira i Virgili, i ara que m'he recordat...
No, clar, ho aclarim, perfecte.
Puntualitzem, però bé, que també no cal que sigui Sant Jordi per continuar llegint. Home,
ja et dic jo que no, és un gran... A més, és continuar llegint i continuar regalant llibres i vins, evidentment, això...
També,
sempre.
També,
això
també.
Sempre.
Doncs la Ruth Ollano ens diu què podem trobar aquest cap de setmana a la Fira del Vi de Falset.
Vinga.
La Fira del Vi de Falset és una de les fires més emblemàtiques que hi ha en el nostre país, on es pot entendre, comprendre, palpar la riquesa, la diversitat, la qualitat dels vins de la Déu Montsant i de la Déu Copriorat. Porten ja 24 edicions, l'any que ve un quart de segle, i això no és gens fàcil. I enguany a més hi ha un rècord de cellers participants fins a 83, amb la qual cosa això vol dir que tots els assistents, tots els que es desplacin el dissabte i el diumenge a Falset, tindran l'oportunitat de... o la dificultat de poder escollir entre molts vins bons a tastar, i sobretot aquesta oportunitat d'estar al costat de les persones que fan els vins, que estan a l'estand en horari de matí i tarda, en un cap de setmana boig, intens, però també molt gratificant, perquè es pot veure en ve alta i en ve baixa tot el ventall de possibilitats enològiques que s'elaboren en aquesta comarca magnífica. Catalunya és un país petit, però el Priorat és una comarca petita, massa temps oblidada, però penso que cada vegada més, i gràcies al món del vi, rescatada de l'oblit. S'estan fent molt bé les coses i hi ha una voluntat d'interpretar cada parcel·la i cada tros de terra i després vinificar-la i poder-la exhibir en una fira com és la Fira del Vi de Falset, que evidentment és ineludible a l'assistència de qualsevol de nosaltres a la fira per poder conèixer i tastar aquests vins.
Ha dit una paraula molt important, jo crec que sí. Dificultats,
sí.
per abarcar tot, no? Per tant, per això avui, quedin-se fins al final, que la Ruth ens farà la guia ideal,
83 cellers, és el que dèiem abans, això. Encara que vulguis, és molt
difícil. És un repte, Albert.
Sí, que passa, a l'igual potser ja no ho gaudeixes, ho pateixes, no?
T'anava a dir, ara comences divendres i fins diumenge no et mous d'allà,
Sí, és complicat, és complicat. Però bé, també et dona una miqueta, no?, el termòmetre real de com està realment tota la comarca i, evidentment, les dues deos que trobem al Priorat, tant la Deo Montsant com la Deo Q Priorat. Ja ho sents, la Ruth és un pou de sabidoria. Avui jo recomano a la gent gairebé agafar llibreta i boli i anar prenent notes, perquè dona pinzellades sempre molt, molt, molt interessants, i m'ha agradat molt el que ha dit de veure amb B i amb B baixa. És veritat, podrem trobar-nos coses i veure-les per assaborir-les, tastar-les i anar provant diferents opcions. I també, doncs, el que deia, no?, que la comarca del Priorat, no?, un lloc tan petit que ha crescut tantíssim.
Uh-huh.
I això, doncs, bueno, vol dir que també s'està fent bé tot plegat, i que, bueno, ho veiem traduït en aquesta Fira del Vi de Falset, en aquesta 24a Fira del Vi de Falset, amb aquests 83 cellers, no? Continuem escoltant a la Ruth, perquè justament ens diu ara que hem de prestar també molta atenció a totes aquestes altres activitats paral·leles, no només a Falset, sinó als pobles del voltant, i com dèiem, paper i boli, i si no, amb el mòbil a la mà, apunteu-vos bé la pàgina web de l'organització de la fira, perquè allí ho trobareu tot. La Ruth ens recomana, sobretot, seguir el programa i estar atents a totes les activitats que trobarem al cap de setmana.
Prenguin nota.
D'activitats n'hi ha infinites. Evidentment, passar per els estands de la Fira del Vi, el web firadelvi.org ens informa tota la informació que hi ha relacionada amb les activitats que es fan a la Fira paral·leles a la possibilitat de tastar també les activitats gastronòmiques i musicals, però sí que és cert que en els últims anys, i bé, ja una desena de llargs anys, hi ha moltes activitats paral·leles a la Fira del Vi de Falset, amb pobles del voltant de la capital del Priorat. Són actes satèl·lits que han anat guanyant força entitat i que volen també demostrar aquesta singularitat que és el Priorat i que gairebé en cada racó es podria fer un vi diferent, no?
Clar, més enllà del vi, no?, i de les ampolles, és tot el que es fa al voltant, exacte, al final destinat a conèixer millor el món,
sí,
del vi,
sí,
no?
Sí, sí, i a més que trobem de tot, eh? Ja has també comentat la nit de les garnatxes, sí. Ara veurem també, ella repassa tota aquesta sèrie d'activitats paral·leles, no sé si ens en deixarem alguna, segurament, però és que és una passada, tenim coses a Bellmunt, a Porrera, sí, a Capçanes, amb la nit dels garnatges, com dèiem, el tast amb llops de gratallops, a Marroig, hi ha una trobada amb food trucks, a Torroja del Priorat, també se celebra el centenari de la cooperativa Falset Marçà, sí, amb alguna novetat, que també la Ruth serà aquí.
Ens dona la primícia.
Sí, ens dona una primícia, potser algú ja ho havia sentit, jo encara no ho sabia, la veritat, i amb el que m'agrada, el que escoltarem, jo
ho
tindria,
no?,
molt en compte. Sí. Primer escoltem el primer reguitzell d'activitats a tenir en compte fora de l'entorn de la Fira de Falset, i després escoltem el que et deia de la cooperativa.
Atents.
Per això els tastos a Bellmunt, de la nit de les mines, a Porrera, que és el divendres, la nit de les carinyenes, i l'orgànic Suaré, també, que reuneix viticultors de una voluntat d'expressar molt al terra i aquest respecte i la cura per la biodiversitat. Això és divendres a Porrera, primer a la tarda l'orgànic Suaré, i al vespre tast de carinyenes, una oportunitat magnífica per tastar vins molt varietals d'aquesta varietat autòctona del Priorat. I després, la nit de les garnatxes a Capçanes, un imprescindible també per estar embolcallats de l'essència d'un celler cooperatiu com és el de Capçanes, amb la força de tot un poble al darrere i amb aquests vins kosher que tant ens enamoren. A Gratallops, la possibilitat d'estar al tast amb llops, que és una de les cites ineludibles, arriba la 13a edició ja enguany i es celebra el dissabte a la tarda, amb la possibilitat de tastar grans vins de la Déu Copriorat, vins de Vila i de Terroir de Gratallops, però també de cellers convidats, i amb aquesta edició amb vins del sud, també del Marroc, amb vins de Jerez, vins tranquils, amb vins de la Déu Bulles, una oportunitat única per meravellar-se de totes les opcions enològiques que hi ha al nostre país.
Ella fins i tot no pot triar.
No. És que, a més, ja ho hem dit, la Ruth en sap moltíssim, de vins, i a més ho explica de tirada.
Sí, ho té molt interioritzat,
sí, però clar, hi ha tanta cosa que és difícil de triar, és difícil, i per això deia que prenguéssim nota, que agaféssim paper i boli, perquè és que no t'ho acabes, lo d'aquest cap de setmana, no només amb aquests 83 cellers, insistim, a la Fira de Vi de Falset, 83 cellers per descobrir tots aquests vins meravellosos que tenim del Priorat. Clar, és que la nit de les carinyenes a Porrera, ens ha parlat també el dels vins kosher de Capçanes.
Molt interessant,
això. És interessant, és un altre tema que podríem fer a banda, com es fa un vi kosher, és interessant, el tas amb llops de gratallops, és que no acabarem, per això deia que si vols tastar els 83 cellers no et dona temps anar als pobles.
No, a tota la resta, i de fet jo crec que una cosa molt important que possiblement ho digui després la Ruth, i és que no està pensat només per gent, diguéssim, que estigui dins el món del vi o que tingui uns coneixements increïbles, no, la part maca, no, d'aquesta fira, i 24 edicions ho avalen, és que és obert a tothom per gaudir, simplement.
Totalment, i jo crec que és el gran èxit que ha tingut la Fira del Vi de Falset, no, que està pensada per a la gent. Sí que és veritat que molts professionals aprofiten per doncs, trobar-se, fer contactes, per bueno, avançar en tot el que seria converses i fer pinya i anar a una, però sobretot està pensat per la gent, per l'aficionat al vi. Uh-huh. És un cap de setmana on trobes totes les opcions, pràcticament totes les opcions que et pots trobar al Priorat, i això permet, doncs, exacte, gaudir de moltíssimes opcions. Hem tallat a la ruta perquè hi havia més. Seguim. I
ve la primícia, no?
I ve la primícia, sí.
Al Marroig, trobada de food trucks i la possibilitat de també tastar vins del celler. A Torroja, el diumenge, al Tas de Cal Comte, una oportunitat també d'estar en un espai únic i paradigmàtic com és aquesta casa antiga recuperada i que ara sempre es dota d'activitat vitivinícola. I després també imprescindible passar per la cooperativa de Falset Marçà, que enguany celebra el centenari de la construcció del celler de Falset, celler modernista, obra de César Martinell, i que té un programa d'activitats durant la Fira del Vi sempre molt notable, i enguany amb la possibilitat a més de tastar una referència nova, que és un nou vermut reserva molt singular, amb un packaging i amb una presentació que no deixaran de sorprendre a ningú.
Ja ho tenim aquí, senyors i senyors. Nou vermut de la cooperativa de Falset Marçà.
I a més, amb aquest misteri que deixa, un packaging que sorprendrà, eh?
Sí?
Sí.
I a ens més... ha dit per què, no t'ha explicat per què, ho has de veure, has d'anar
a
veure-ho.
Ho has de veure. I a més, clar, ens oblidem a vegades, no?, de tot l'univers que envolta. No només tenim els vins, també tenim els vermuts, i això ho escoltarem al final, també els vins rancis, que sí, cada cop estan més de moda. Per tant, tens també aquesta celebració d'aquest centenari de la cooperativa de Falset Marçà amb aquesta presentació del nou vermut reserva.
De fet, a Falset, un dels vermuts, també aquest blanc de Falset, que no és blanc, no?, que té aquest color, no?, és un dels segells d'identitat, i home, han de celebrar el centenari, jo crec que mirant enrere, recuperant, no?, i aquí tenim doncs, la manera de celebrar-ho, no hi ha millor manera, traient un nou vermut, no?
Mala meva, sí, és fantàstic, vull dir que hi han pensat molt bé amb com celebrar.
A mi ja m'han guanyat, mira què et dic. Sí.
Per cert, recordem, firadelvi.org, sí, per repassar, recordar i mirar tot el programa d'activitats i tot el llistat de cellers que es poden trobar. Llavors, clar, amb tantíssima oferta,
com?
Què fem?
On anem?
On anem? Per on comencem?
Exacte. Això ens ho explica la Ruth, també?
La Ruth té la fórmula.
I pel que fa a vins, la veritat és que quan un s'endinsa o camina pel Priorat, el millor que pot fer és deixar-se recomanar per cadascun dels elaboradors, perquè si alguna virtut tenim en aquest país és que no només es fan grans vins, sinó que tenim la possibilitat, l'oportunitat d'estar molt a la vora de les persones, dels enòlegs, dels viticultors que els fan, i la Fira del Vi de Falset és una demostració d'aquesta qualitat humana, d'aquesta voluntat d'interpretar la terra de manera molt fidedigna i de voler estar al costat el productor del consumidor. Per tant, la meva recomanació és deixar-se aconsellar per les persones que estan en els estands, i si anem en els actes satèl·lit, evidentment tenir també la possibilitat de parlar amb els elaboradors i tastar les seves últimes referències, anyades antigues que en el Priorat són un privilegi per poder viatjar en l'espai i en el temps, des de garnatxes matisades per diferents tipus de sols, als monovarietals de Carinyena o els copatges, que al final també representen una mica aquesta interpretació musical que ha fet la vinya al llarg dels anys al Priorat, que és de cultivar-se de manera mesclada, i per això alguns vins del Priorat són aquesta suma de garnatxes i carinyenes.
Mm-hmm. La veritat és que, clar, és que...
Sembla això... tan obvi, però és que és així, deixar-se aconsellar. Sí. La gràcia de Fira del Vi és que passis pels estants i vagis preguntant, mirant, contactant amb la gent, no? Aquesta qualitat humana que és veritat. Tu vas a la Fira del Vi de Falset i vas descobrint, sobretot si no ets un gran entès i simplement el que ets, doncs és això, ets amant del vi, t'agrada el bon vi, i vas preguntant, vas mirant, i al final, seguríssim, que surts content, no, més que satisfet de l'experiència i després de les troballes, perquè és molt fàcil anar a provar un vi que ja coneixes.
Exactament.
Però la gràcia és descobrir-ne d'altres que no.
Ara ho has dit, hem d'anar. I de fet jo crec que a més per als elaboradors, per als cellers, és un dels moments que més gaudeixen,
sí,
no? Perquè al final no estàs parlant ni amb un restaurant, ni amb un distribuïdor, no? Estàs directament amb la persona, sí, que s'endurà aquella ampolla, la posarà a taula amb la família, amb els amics, no? jo crec que ells això els dona un plus.
Sí, sí, tant, tant. És el, no? És el més maco i crec que se'ls hi nota, perquè sí. Tu parles amb la gent que està allí. Sí que és un gran esforç estar moltes hores durant tot un cap de setmana atenent a la gent, servint, però al final aquest contacte directe et dona un feedback molt xulo, sí. No? De veure si la gent realment li agrada el que està tastant, i al final és el que dius, no estàs parlant amb un restaurant o amb un gran proveïdor o distribuïdor que has de vendre, no? No? Simplement estàs oferint el teu producte i veient quina resposta o quina reacció em provoca. I és el que veurem, no? Multiplicat per milers de persones.
Per 83.
aquest cap de setmana a Falset. Per cert, la Ruth ens explicava, deixar-nos aconsellar, però com dèiem abans, no ens hem d'oblidar de vins blancs. Perquè cert. Sempre hem associat Priorat amb vins negres i hi ha vins blancs que són molt, molt, molt recomanables. Llavors, hem de tenir present sobretot això, que no s'acaba tot amb el vi negre, sinó que podem trobar altres opcions.
Estan bé tastar algun blanc del Priorat perquè hem estigmatitzat massa o hem relacionat massa el Priorat amb els vins negres i cada vegada més hi ha grans vins blancs de varietats diferents i matisades també en cupatges que ens fan viatjar molt lluny i d'una manera deliberada i entusiasta per aquests camins sinuosos i de dificultat de bramar, que són els camins, les terres del Priorat.
Per tant, negres, blancs, evidentment, però ens has dit abans una cosa que jo crec que molta gent s'ho ha apuntat, que ha dit del rancis, l'Albert,
sí,
que també...
I vin rancis. I m'agrada la frase que fa servir la Ruth, i m'avanço, em sap greu, però és que estan en un moment dolç.
Ah!
Dius, el vi ranci està en un moment dolç, però és veritat, estan cada cop més de moda i també és una altra opció a tenir molt en compte.
Per tant, possibilitat de tastar nombroses referències i també fer una mirada cap a, per una banda, els vermuts, que els vinifiquen molt bé a la cooperativa de Falset Marsan, són testimoni les dues tines centenàries que estan a l'entrada del celler, i també altres cellers elaboradors de la comarca que també fan bons vermuts, per exemple, el Donzell dels germans cosins de Cims de Porrera, i després també deixar-se enamorar pels vins rancis, que ara estan en un moment dolç al Priorat, i és una oportunitat tastar joies enològiques amb mares de molts anys impregnades a les botes, i que per fer una sobretaula al Priorat sempre són un luxe i un privilegi perquè les allarguen eternament. Per tant, no hi ha noms, sinó que el que hi ha són intencions, i el que és bo és anar a la Fira de Falset per tal de descobrir-les, per tal de saborir-les, d'enamorar-se d'elles i després d'encomanar la qualitat d'aquests vins arreu, al nostre voltant.
Sí, senyor, perquè això és per compartir-ho. Els vins totalment. Sempre són per compartir, sí, sí. Per brindar i per celebrar.
I
sí,
per allargar aquestes sobretaules eternes, sí. Que m'ha agradat molt, perquè això vol dir que tot va bé, tot flueix, sí, i mira, si s'acaba amb un birranci, doncs millor. No?
Millor. I si no, ja s'arreglarà, saps? Però de moment...
Exactament. I de fet, com que per variar se'ns ha llançat el temps al damunt, el que volia fer, i jo crec que ho deixarem per una altra ocasió, és fer un recorregut, perquè potser millor per un altre cap de setmana, que no hi ha tantíssima activitat i tanta oferta com aquest amb la Fira del Vi, una ruta gastronòmica pel Priorat amb diferents restaurants, cellers, perquè la gent pugui veure on pot anar amb un cap de setmana normal, sense la Fira. I sí que acabaria, perquè ja que alguns dels seguidors que els vam preguntar ens van recomanar alguns vins, no volem ser injustos ni amb els cellers que ens oblidem, però evidentment no podem repassar els 83,
no,
ni tampoc ens agradaria deixar les recomanacions directes que ens han fet les persones que ens escolten, no? Per exemple, a tenir en compte vins com, per exemple, els Cingles Blaus, que ens ho va dir la Eva dels Entaulats, uns nois, per cert, que si segueixes el perfil d'Instagram, meravellós. El xef del Quinoa, del restaurant Quinoa Falset, ens recomanava el Pascona. Sí. Després, un altre professional del sector, la Correria, d'Escaladell. També el Brugueres Blanc,
Fantàstic.
Qualsevol Batllac. El Víctor Lerena, apassionat del món del vi, és maître d'AG Planning al Castell de Tamarit, és també un gran entès en la matèria. Ens va dir molts, però el Plantadeta Blanc, el Martinet Bru, el Torroja Vidavila, el Mas d'Oix de 1902, Mas de la Rosa. El Víctor és un crac amb això també.
I no acabaria
igual
tampoc,
que la Ruth,
no? Clar.
I crec que si pot i no té cap servei aquest cap de setmana, segur que s'escapa, Vull dir, això ho tinc claríssim. I infinitats de referències més que, com dèiem, no acabaríem, i prenem aquí el relleu del que ens ha dit la Ruth, anem a Falset,
sí,
deixem-nos aconsellar, contactem amb la gent, parlem, descobrim, assaborim, gaudim del bon vi que tenim aquí al Priorat, que la veritat és que és inacabable.
Gaudim-ne i compartim-lo. A www.firadelvi.org tenen tot el programa, però com dèiem, doncs, a partir de divendres arriben allà i passegin per Falset. Albert Rosa, mil gràcies. Una setmana més. Segueixin a l'Albert, ja saben, a Instagram, a Twitter, Chef Pirata, Albert Rosa, i allà, a més, així podem participar a les enquestes que ell fa per la secció. Gràcies, bona setmana.
Igualment.
Guapetones, què tal?
Com estàs, Dora?
Ah, molt bé, molt contenta. Jo sempre a la ràdio soc feliç. M'ho vas passar molt bé,
sí?
Perquè toqueu molts temes i són sempre interessants. S'aprenen cosetes i la mar de bé, la mar de bé. La ràdio, s'imagina això, per a mi sempre és una festa.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona, volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. En 4 minuts arribem al punt de les 2. Anem a aprofitar-los per fer una repassada del que és notícia a aquesta hora. Torno a tenir aquí l'estudi de l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia una altra vegada.
Bon dia, Anna Jacob.
Molt pendent de Twitter, del que està passant. No sé si ara fa una hora hi ha hagut grans canvis en les tendències, en el més comentat.
Doncs el més comentat continua sent el que s'està vivint a Venezuela. Com hem dit abans, Guaidó compta amb el recolzament de les forces armades, les quals han alliberat a Leopoldo López i han fet una crida al poble per a que surti al carrer.
Doncs aquesta és la notícia del matí. Sí. Sens dubte estarem molt pendents. Ja ho han escoltat també al butlletí de la una. Ara, a partir de les 2, amb els companys dels serveis informatius, més informació, tota l'actualitat i, evidentment, connexions en directe amb Venezuela perquè ens expliquin sobre el terreny el que està passant. Trending topics sobre Venezuela, sí. No sé si hi ha lloc per alguna altra cosa.
El que ocupa els trending topics és això, algun tema d'actualitat d'aquí d'Espanya, per les eleccions...
Clar, els pactes postelectorals possibles, d'això en parlarem, però evidentment no serà avui el tema que ocupi portades d'informatius i de mitjans de comunicació. Estefania, moltes gràcies, ens retrobem dijous ja,
Gràcies, sí, fins dilluns.
Que vagi bé. Doncs nosaltres, evidentment, arribem a les 2 repassant, actualitzant la informació de serveis. Si els sembla, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que ens queda de dia i també ja mirant a demà dimecres. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Veurem durant les properes hores d'aquest dimarts a la província de Tarragona com van desapareixent els núvols i a última hora del dia ens quedarà el cel pràcticament serè. Temperatures que pugen lleugerament, 25 graus a Tortosa, 23 a Gandesa, 21 a Reus, 20 a Tarragona i 19 al Vendrell. El vent bufa de forma variable, suau al nutrient més de component sud. De cara a demà dimecres, dia d'estabilitat, ens aixecarem amb alguns núvols baixos durant el matí, però que aniran desapareixent durant el dia i a la tarda tindrem el cel pràcticament serè amb algun núvol alt. Descartem totalment les pluges, temperatures que pugen també lleugerament, 25 graus de màxima a Tortosa, 24 a Gandesa, 22 a Reus, 20 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà suau, predominant de component sud, durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora tant a les carreteres com al servei de Rodalies. I arribarem a les 2 amb la nostra cançó del dia.
Lo que tanto me quité que pa ti tampoco fue.
saben, avui hem parlat de reggaeton, de noves tendències en el reggaeton. Aquesta és una de les cançons que s'ha convertit en símbol d'aquestes noves tendències. El recordo que si no han escoltat la primera part del programa, han d'entrar a www.cope.es, busquen l'emissora de Tarragona Reus i allà tenen els programes de cada dia a Herrera en Cope i Migdia Cope Tarragona. Arribem a les dues, els deixo ja amb els serveis informatius i la resta de programació de Cope que els acompanya totes les hores del dia. L'equip de Cope Tarragona torna puntual dijous a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.
Porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a dar a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco fue. Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.